de Vila-real. La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia a totes i tots. Estem en Protagonistes en Ràdio Vila-real, en la 92.2 de la freqüència modulada. Avui és 14 de setembre i ahir, en Almassora, ocorris un fet que a mi me crida l'atenció, i és que finalment la Guàrdia Civil deté a dos persones perquè robaven en una gasolinera de la localitat d'Almassora. A mi això no me preocupa tant, sinó de quina manera ho robaven. I és que, avui per avui, clar, si tu entres en una gasolinera, en una gorra posa i en una mascareta, ja no te coneix ningú. No fa falta que te poses un passamuntanyes pa que no sàpien la cara que tens. Ara sí, comença Protagonistes, Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I també Maria Ventura López, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
Què vos pareix? Claro, ara portem una gorra, que seria el més normal del món, o sigui, tu portes una gorra i portes una mascareta quirúrgica negra, blava, roja, i entres en normalitat d'una gasolina i ningú sospita de tu.
Clar, no, sí, a més, crec que va ser reincident durant dos dies en la mateixa gasolinera on va robar, o sigui, imagina't en la facilitat que pots anar un dia i a l'altre, a la l'endemà, tornar a anar a robar, no? Perquè, clar, no et reconeixen el rostre, així nada de fàcil és, no?
I tant, perquè, dona de compte, la gorra te tapa el que és la visió de la càmera i la mascareta... és lo normal que avui porta qualsevol xic o qualsevol xica jove. Que imagines que és jove i a lo millor pot tindre, no sé, pot ser una persona ben gran o de mitjana edat, perquè més gran ja se nota en la postura, en la forma de caminar, en les postures que fa, però pot tindre una edat normal, que tampoc passe massa, llame molt l'atenció, i tu entres, era en un destornillador que amenaçàvem violentament i amedrantàvem, primer, diuen que en una arma blanca i en la segona en un destornillador. Era de bon matí, van ser els dies 6 i 7 de setembre, entraven a la gasolinera, amenaçaven a la persona i donen compte que la Guàrdia Civil, el Ministeri d'Interior, envia la nota de premsa i es veu la foto, i en la foto, de veres, no llama la... O sigui, no tens la sensació que van a robar-te, tens la sensació que és una persona que entra pel matí i que va a posar gasolina.
Escolta, i si ja damunt de la gorra i la mascareta porta ulleres de sol, ja això és el no va más, perquè ahí sí que no identifiques cap característica que té el rostre d'eixa persona.
Vale, una cosa, reduïm a l'absurdo. No pots prohibir entrar en gorra?
No, no pots. Realment, si no és algo molt... no sé, com si fos una església, un temple, algo així, no tens per què prohibir a algú que entre vestit com vulga a ninguna part.
A ningun comerç públic. Clar. En este cas, com han vist que ha fet servir per a un robatori, és possible que mentre siga la mascareta obligatòria en els interiors, si ja es comencen a dictar aquestes normes en puestos com estos, per exemple, no? Igual que en les discoteques, hi havia discoteques on no deixaven entrar en xancles, per exemple, o en camiseta o vestida de
en zapatillas, recordem aquesta meravellosa cançó de El canto del loco.
En la universitat no sé, però en l'institut tampoc m'han deixat a mi mai dur gorra, eh?
Ah, però és un centre d'ensenyança, és un comerç públic.
Clar.
En un centre d'ensenyança, com també tampoc hauries pogut anar amb les ulleres de sol.
Clar.
Tu tenies que anar amb ulleres de vista. És a dir, la universitat també hi ha unes normes i unes regles. Però, com, no sé, com per exemple, dins d'un hospital, accedir, pues, tens que tindre més o menys... Des de luego, la universitat, no. ¿Vale? Però allò és un comerç públic.
Clar, tu a un comerç públic, si a mi, jo per exemple, entrarà en una gorra per qualsevol cosa, per estètica, perquè a mi m'agrada, simplement perquè a mi m'agrada, i a mi em diuen que em lleve la gorra per entrar a un lloc, diria, per què?
Ojo, a lo millor se poden reservar el dret d'admissió, entonces tu ja decidixes si vols anar o no vols anar.
Però en el moment tan delicat que està patint un comerç, tu creus que es van arriesgar a dir a algú que no es fica una gorra abans d'entrar?
En les discoteques, en el seu cas, sí que n'hi havia discoteques que tampoc tenien dret, però se reservaven el dret d'admissió, entonces...
Però és per guardar una imatge.
Sí, però entonces sí que és cert que tu, si anaves en sabatilles i dius, bueno, no vull ganar perquè no m'impedeixen l'entrada, te n'anaves a una altra.
Clar.
En el cas de la universitat, no. I en el cas d'un institut, en el cas d'un col·legi, tampoc. És a dir, n'hi ha col·legis, per exemple, que segons l'edat que tenen les crios, no es deixen anar, per exemple, les ungles pintades, eh? Jo te parlo per la meua. Sí. En este cas és un col·legi... Bueno, privat, que tampoc passa res, però no la deixen, no? Però sí que és veritat que poden arribar a dictar aquests normes, perquè en la foto, clar, la gent no la veu, perquè això és una ràdio, però Víctor, tu m'has agarrat el document, la nota de premsa, i se veu?
Sí, a veure, se li veuen les orelles i com a molt una miqueta els ulls, però és que tampoc, sembla una persona de menys de 40 anys i no molt forta físicament, però bueno...
A veure, tu pots donar unes dades, però imagina't que és una banda, tu dones unes dades de complexió delgada, 1,60 m.
Sí, també sembra prou baixet, la veritat, perquè la dona del costat pràcticament li supera.
Vale, però va ser el dia 6 i el dia 7. Si el dia 7 va anar un company que media 1,90 m i era de complexió atlètica, no sé, pues gruesa o digues...
Sí, més fort.
Claro, però són de la mateixa banda, va un dia l'altre. És a dir, la història està en que tu no t'imagines, o sigui que tu no penses que una persona vagi amb mascareta i engorra vagi a tracar-te perquè no va vestit. A veure, el atuendo oficial de los cacos?
Per favor, que mos l'envien, no? I ho anotarem, si et pareix bé, Susana. Clar, fins ara anaven en la media i en el passamuntanyes. Ara ja... Bé, fins i tot, escolta, en el tema aquest de les gasolineres, no? Uh-huh. Fa poquet, no sé si va ser en Màlaga, no em recorde, van anar a atracar en una... no és un tractor, és... com lo carrossega, no? Com
una excavadora.
Una excavadora, correcte, en una excavadora, i van trencar la façana directament. Ella... Això ja és força bruta.
Vale, però te'l veus vindre.
Claro.
És dir,
se ve vindre, però clar.
Però una persona que entre en mascareta i en gorra, tu imagines que va a adquirir algo de la tenda?
Clar.
O no sé, va a preguntar-te algo. Ah, en fin, una pausita de publicitat, anem a per les notícies.
Estás a la 92.2 FM.
Para ser el primero, tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero, tienes que venir a probar el nuevo Nissan Qashqai. Visita tu concesionario Nissan y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología Mild Hybrid y etiqueta Eco. Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. adelántate a tu punto de venta habitual y pide dinamite. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la mancha.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Ara sí, Maria, aquestes notícies que volem saber que este matí es treballen elles en molta gana i també donar-te la enhorabona perquè de les notícies que ens vas dir ahir se van fer ressò i avui s'han deixat un parell d'àudios.
Sí, la veritat és que sí. Ara després parlarem d'això perquè vull que es començar parlant d'una valoració que ha fet, diguem, lo que és la Policia Nacional, la delegada del govern, així a la Comunitat Valenciana, que ahir va donar dades d'aquestes persones que han sigut sancionades per no complir les mesures del Covid, no? Pues la Policia Nacional va imposar 1.066 sancions a l'agost per l'organització de festes il·legals o botellons en la Comunitat Valenciana, la majoria a la província d'Alacant. El nombre total de sancions per consum d'alcohol en la via pública o festes, restriccions a la mobilitat i la mascareta va ascendir a 7.114, un 47% més que el mes anterior, és dir, estem parlant de l'agost. Saps el que t'estic dient?
Pues és que és molt explícit, sobren comentaris.
Sí,
però...
anem a donar les dades pel que respecta a Castelló. Es van imposar 79 sancions per no respetar aquesta restricció de mobilitat nocturna que ens van ficar. També es va procedir a la detenció de 5 persones per incomplir el toc de queda i tan sols un d'ella ha sigut a Castelló, a la nostra província. I finalment, del total de sancions registrades per no portar mascareta o portar-la malament, serien... 106 a Castelló.
És un altre àudio que entra, estan sentint a Maria i...
Clar, sí, és que tenim moltes vies en CCs.
Però a veure, Maria, a mi em fa molt de... dona molta satisfacció que mentre estàs llegint les notícies la gent vulga mantenir-nos informades i va enviant-nos àudios.
Àudios, sí. Però seguim si et pareix bé parlant de sancions i en aquest cas era de seguretat viària perquè 209 conductors passen a disposició judicial també durant l'últim mes per delictes contra això, contra la seguretat nostra, no?, en les carreteres.
209 conductors de tota la Comunitat Valenciana, però què volem saber els que ha passat en la província de Castelló? Se ha anat contra 13 conductors per no tindre permís o llicència de conduir. Cuidao, el temps que vivim i encara n'hi ha 13 persones les que han pillat sense carnet de conduir i 27 que anaven afectats per l'alcohol. 27 encara, eh? 27 persones.
I a mesura que vaig a tornar a la normalitat absoluta, veuràs com augmentarà el número.
Pues mira, jo creia que ja estem tenint una societat més sana, més coherent i... Parle de sana perquè jo, és dir, la persona que decidís eixir i veure un parell de copes a l'avui al misteri em pareix genial, però del cotxe té que haver una que se sacrifique. O si no, mira, que bé, economia circular, demanem un taxi, no? i una per conducció temerària i una per excés de velocitat. El de conducció temerària, pues què voleu que li diga? Pues que li posaria allò de un arnès i a córrer. I el de l'excés de velocitat, ja és que de veritat, és dir, tanta pressa tens.
Si tens pressa, is abans. Això és el que em deia a mi el meu professor de l'autoescola. No?
Molt bon dit, molt bon dit.
Sí,
bon
sí.
Dit. Continuem, Marieta.
Sí, parlem ara d'una nota de premsa que s'ha fet arribar el Partit Popular de la província de Castelló perquè portarà en marxa la campanya Sánchez apaga i vete ya als carrers dels principals municipis del nostre territori per a denunciar la inacció del govern de Pedro Sánchez davant el tarifazo de la llum. El Partit Popular de Castelló se sumarà a la campanya promoguda pel PP a nivell nacional i en els pròxims dies trauran taules informatives en els principals municipis. Així que, per això, si hi sent al carrer i veuen aquesta campanya, que sàpiguen per què és.
A veure, quants creatius i publicistes hauran estat darrere d'aquesta frase que sí. Ens ha fet gràcia als tres.
Sí, sí, sí.
És dir, hi ha que veure què influència gestem per la paraula.
Totalment, totalment.
I ahí de la importància d'una ràdio.
Mhm. Continuem, si et pareix bé, obrim una nova tanda, no, de successos, perquè recordem dels joves que van aparèixer apunyalats per una arma blanca aquest cap de setmana que vam xerrar ahir ací a la nostra ràdio. Doncs bé, la Policia Nacional ja ha detingut a 4 persones, totes elles menors, com a presumptes autors d'aquesta agressió. Els fets s'investiguen, ojo, que no és broma, com 2 homicidis en grau de temptativa.
Claro.
Un dels ferits ja ha passat a la planta i l'altre continua en l'UCI de l'Hospital General. Es desconeix encara el motiu de l'agressió, saps? Perquè no han pogut xerrar tampoc en aquests ferits, no? Veurem, perquè està tot bajo sumario, no? Que, no, que es diu.
Clar, és dir, en este cas sí que la policia ja tindrà d'on estirar del fil, però n'hi hauran versions contradictòries entre estos joves que han pillat i pot ser que hagin estat també inclús induïts per persones les que no han pillat i que estaven darrere dels fets, o almenys és el que ens arriba de nosaltres.
I després, en Almassora, també hem de lamentar un incendi que es va declarar ahir en una empresa de fusteria metàl·lica en la localitat. No va haver cap ferit, si danys materials com un vehicle i material emmagatzenat de l'empresa, no? Va ser sufocat amb efectivitats pels bombers del Parc de Nules, que recordem que formen part també del Consorci de Bombers Provincial, no? I bé, i com hem parlat de Nules, ens quedem ahí, si et pareix bé, perquè com a nosaltres ens agraden un poquet els embolics, anem a dir-ho així en la boca xicoteta, no? Ahir per parlar d'esta polèmica que ha creat justament el camí rural del camí La Raya, no? Que és clar. El que separa el terme de Borriana de Nules. Pues bé, Borriana li ha dit a Nules que faci el favor de fer-se càrrec i tindre responsabilitat en aquesta matèria. I nosaltres què hem pensat? Pues que no cridarem als de l'oposició de Nules i que mos ho conten. Què és el que opinen ells o què farien ells en el seu cas, no? Com si estigueren al capdavant, no?
Clar, però això és més que tot això, per què? Pues perquè l'oposició de Nules són precisament qui? Els dos partits que més pes tenen a la Comunitat Valenciana, a la Nació d'Espanya i podem dir que a Europa, el Partit Popular i el Partit Socialista.
Pues si et pareix bé, escoltarem en primer lloc el portaveu del Partit Popular a Nules, que és Mario García.
Bueno, pues efectivamente, una vez más, el Ayuntamiento de Nules es noticia por tener polémica con sus vecinos. En esta ocasión ha tenido que ser el Ayuntamiento de Burriana el que haya denunciado de una forma clara el no cumplimiento por parte del Ayuntamiento de Nules en la reparación del camino que une Nules con Burriana. Parece ser que en su momento se comprometieron y bueno, pues una vez más no cumplen su palabra. Es un equipo de gobierno, tanto el concejal de Agricultura, César Estañol, como el propio alcalde, que también es el concejal de Obras, el que no salen de los despachos, el que no conocen la realidad, los que siguen viviendo de populismo y una vez más pues no cumplen con su palabra de la reparación de este camino. Pero bueno, no solamente es este camino, sino que son prácticamente todos los caminos rurales, agrícolas que tenemos en el municipio. Una vez más se les va a tirar encima el tiempo, de aquí un mes y medio pues empieza la campaña citrícola y no han invertido ni un euro en la reparación de ningún camino rural. Y efectivamente este camino, el camino de la raya de Nules con Burrián, es un camino muy transitado. El Ayuntamiento de Burriana tiene el dinero para repararlo, ya hay algunas zonas en las que ha actuado, y en este caso el Ayuntamiento de Nules ni tiene el dinero ni se le espera. Pues seguramente después de estas declaraciones dirán que lo tenían previsto y todo lo que suelen decir los populistas del equipo de gobierno, y lo que tienen que hacer pues es cumplir con su palabra. Pero claro, difícil lo tienen, porque para cumplir con su palabra tendrían que tener la partida económica para poderlo hacer. Se han gastado el dinero en cosas superfluas y en este caso...
Bé, Susana, i fins així la declaració de Mario García, del portaveu del Partit Popular de Nules. I si et pareix, pues, també ens agradaria saber què és el que opina el Partit Socialista, no? Perquè al fi i al cap també és el que governa a l'Ajuntament de Borriana, i a veure què és el que diu el seu homòleg, no? A la localitat de Nules, que seria el portaveu del PSPB, Adrián Sorribes.
Els socialistes de Nules el que diem és que este conflicte en l'Ajuntament de Burriana pues és una conseqüència més de que l'equip de govern no gestiona en anticipació el que són les programar les actuacions de tot l'any. Una de les coses és, per exemple, no tindre pressupost. Si s'haguera presentat un pressupost per al 2021, s'haguera incluït aquesta actuació que se tenia prevista per part de l'Ajuntament de Burriana des de l'any passat, s'haguera tingut els fons econòmics i s'haguera pagat i no passa res. Ara mateix estem parlant d'una factura de 3.900 euros. O sigui, és que és fer una factura i pagar-la. Problema, que no n'hi ha diners. Per què no n'hi ha diners? Perquè no n'hi ha anticipació, no n'hi ha pressupost per al 2021 i ara no n'hi ha fons. Ara ho volem lligar tot a una modificació econòmica? Doncs es pot fer una modificació econòmica, però és el que diem. No podem arreglar en parxes algo que lo que necessita, lo que han dit, un pressupost per al 2021, que s'incloguen totes les inversions, i evidentment no és un problema de l'Ajuntament de Nules en l'Ajuntament de Burriana, és un problema dels veïns de Nules que viuen en la raya i que veuen com el seu ajuntament no fa lo necessari per a tindre un servei en condicions com és un asfaltat per a que els veïns puguin accedir a sa casa, tant els de Burriana per un costat com els de Nules per l'altre. Però és que així estem per solucionar problemes dels veïns, i la falta de gestió de l'Ajuntament de Nules fa que no se puga solucionar o que depenga d'un ajuntament del poble del costat perquè el seu ajuntament no soluciona els problemes dels veïns de Nules.
Bé, Susana, i fins així aquesta polèmica, no?, que ha creat, que com hem vist tots dos portaveus pues recolzen a la idea que té el pues doncs Borriana, no?
Bé, avui estarà així el conseller d'Economia, va visitar una de les empreses més emblemàtiques d'ací de la ciutat, que és la tenda de Dolores Cortés. Ells tenen fàbrica i la veritat és que té molta rellevància a nivell nacional, està present en totes les passarel·les del món, i estarà avui per a visitar aquesta empresa. També Díaz Ayuso ha viatjat a Milán i ens ha deixat aquesta declaració.
Madrid es una región única en el mundo, créanme, está llena de madrileños. ¿Y qué son? Son ciudadanos que durante 5 siglos se han unido en un territorio pequeñito, desde el que a lo largo de la historia han hecho España. Vanguardias, tendencias, arte, historia, personas venidas de todos los rincones del mundo...
Això, Madrid és una regió xicoteta que està llena de madrileños. Què et pareix, Maria? És que en este moment estan les xarxes que bullen, és dir...
Sí, 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 és que clar, que tenim que dir, no? Pues és com l'oficina de l'Espanyol, no? Que està bé que es fique a Madrid, on
I
es
una
parla...
Altra, i a tot això, després de lo que ens ha deixat Isabel Díaz Ayuso, que los madrileños durante 5 siglos se han unido con un territorio pequeño hasta que a lo largo de la historia han hecho España i tot allò... I un altre apunt que posa al costat d'un tal Tino Escriba: poses prohibir estacionar i els madrilenys diuen que no entenen les senyals del valencià. Poses un concurs de paelles en valencià
y un premi en València i s'apunten, venen i guanyen i no diuen ni pruna. Publicitat i ens n'anem a esports.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Coneixes Neurovila? Un centre pioner a Vila-real que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundacióncaixarural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real.
Que ens agrada esta música, que ens agrada que el Villarreal juguen Champions, que se pot ser més feliç en este moment,
sí,
Víctor?
No, és que Víctor me ho estava demanant des de fa quasi una setmana. Tens preparat l'himne de la Champions? El tens preparat? El tinc preparat des del dia que van guanyar. Preparat, passo.
10 anys després.
Víctor està emocionat, té els ulls plorosos, és dir, i jo demanava una foto per a Víctor en este moment, en el moment que estàvem sentint, en el moment este més àlgido de la música,
Damunt torna l'afició visitant, o sigui, ja apareix un partit de... dels de tota la vida.
Dels que t'agraden, Víctor.
Dels que mos agraden a tots.
El Villarreal Club de Futbol, sí senyors, en Champion, estamos en Champion. I esta nit jugarem el primer partit i jugarà el Villarreal Club de Futbol en Champions. Sí senyor, l'equip groguet. I a quina hora i en qui jugarem? Tinc els pèls de punta.
A les 9 de la nit contra l'Atalanta d'Itàlia. 10 anys després tornem a la Champions. 13.000 espectadors groguets, 700 d'Itàlia i la resta convidats de la UEFA. 16 anys també se fan avui del primer partit del Villarreal en la Champions contra el Manchester United. A les 4 de l'esprada també el juvenil té aquest partit el mateix contra l'Atalanta en edat sub-19 i això a les 9 de la nit el Prat Gros.
Pues després d'esta pujada que ens han pegat, que hem dit música, per favor, Maria, tornem a sentir la música del Champion. I ara m'ho la dices fluixeta per baix, Maria.
El himne és en francès, en alemany i en anglès. Crec que tot el món, per un moment, entén els tres idiomes.
Saps què ocorreix? Que en aquest moment estem tots en el mateix idioma. Però, Víctor, parlem d'aquesta part que ara que no en sent ningú, que no va agradar tant, i és allò de les entrades que diuen ahir en els...
No, però... al final crec que van arribar sobre les 4 de la vesprada, les entrades.
Val, però no hi havia gent que diria, jo en som 3, me n'arriba 2 i el de l'1 i ara no sí, ens podem ajuntar.
Sí, van tardar una miqueta, crec, per exemple, jo la meva va arribar a una hora i la del meu germà igual 20 o 30 minuts més tard.
Sí, però hi ha famílies, per exemple, tu imagina, jo soc una mare i tinc 3 fills, per exemple, no? I m'arriben el de 2 fills i l'altre... Això, hi havia també una persona que estava dient en les xarxes, li dient, mire, vostè baix d'aquest mail que l'han enviat, té una foto, ahí té un telèfon per a cridar i subsanar això. Però clar, ahir per la vesprà vivíem aquesta part de voler anar a veure-ho i no sabíem si podríem entrar o no.
Sí, al final això va costar una miqueta, però sobre les 4 de la vesprà, i crec que a les 6 van ser els últims, ja totes les entrades repartides... 13.000 espectadors, a veure, ens agradaria que foren els 23.500 que caben a l'estadi i que fora un partit normal, encara tenim que anar en esta precaució del 60% de l'estadi, però bueno, ja diem que al final sembla un partit lo més normal possible.
A veure, clar, ens envien ara whatsapps i diuen, estaré allí, jo també estaré, i també, clar, lògic, la gent tenia moltes ganes.
Sí, no, de fet, és que jo recordo els primers, bueno, el primer any, això quan dic fa 16 anys del primer partit de Champions, jo recordo ese dia i el de Wii, i crec que Wii ja he vist a moltíssima més gent grogueta des de primera hora del matí, en l'equipació del Villarreal posada.
I per a els que... Estos que posen uns tuits i que perteneixen i que parlen en Ràdio Villarreal i diuen jo hi pondria Ràdio Villarreal, visto lo visto i con el desembolso de las radios españolas, en expertos franceses, igual en alguna ràdio, hablan de...
No, és que ja hi ha dos emissores, bueno, dos emissores, no, una televisió i una altra persona d'un altre mitjà que fiquen que hoy vuelve la Champions y juegan el Barça y el Sevilla. Jo dic, no sé, segur que nosaltres som invisibles o no mos han topetat en el mapa.
Anem a veure, Víctor.
Segur que com parlem valencià i no parlem madrileño no existim, ui.
Mira, feia una estudianta quan hem començat el programa ens saludaven des de Brasil i em diuen que recordarà que des de Brasil es estan sentint. És com l'himne de la Champions. Quants idiomes has dit i, sin embargo, quanta gent ho entenem? Jo no me crec que ningú deixi de vibrar quan Javi Mata diu gol en un partit del Villarreal.
De fet, Ravi, que és el nostre amic, que és índio i viu en Nord-Amèrica, entén el València perfectament.
Pues si hem dit des dels madrilenys, quan diem lo de concurs de paella, la guanyen. Que ahir, Maria, tu dies un dels sí. restaurants que s'han portat.
A més, s'anomena Aixina, el madrileny.
Els dos italians que hi havia ahir baix desayunant, que es facin una paella valenciana de les bones de les que fem així, que ja veuràs que no, que en Madrid no la cataran igual.
Ells ens podrien fer pizza.
També?
A veure, però si anem a la controvèrsia...
L'únic que són més de la part de Milán, les pizzas són més de Nàpoli, del sur.
A veure, pues
a mi me dona igual que faci
lo
que vulgui.
A mi em pareix la pasta, en Itàlia està duríssima. A mi la pasta en Itàlia no m'agrada. Per què? Perquè estic tan habituada a menjar-me-la així que no m'agraden la pasta que fan allí.
De fet, jo quan vaig anar a Nàpoli me van dir lo mateix. No proves la pasta d'ací perquè estàs habituada a la del teu poble.
Pues que perquè no és al dente, hijos.
No, al dente no, és al crudo.
Perquè,
que no pots digerir-la, és dir, és que te penges un pla de pasta, estàs digerint la pasta i passa el partit, postpartit, la matinada, el resop, que estàs, t'alces del llit pel matí i estàs dejunant la pasta de nit.
Això, per resumir, a les 4 els juvenils, Villarreal Atalanta, a les 7 menys quart, per al qui vull veure, el nostre rival del grup, el Man United, també juga contra el Young Boys, també rival nostre, i a les 9 el gran partit. Hi ha gent que li toca entrar a les 8, altres a les 8 i 20, altres a les 9 menys 20, va per tons, però bueno, per intentar no aglomerar-nos fora, intentem evitar les aglomeracions i entrar tots a l'estadi com toca i a disfrutar i animar.
No puc ni imaginar-me l'alegria que n'hi haurà avui. A partir de quina hora penses que la cosa s'animarà?
Sobre les 6 i mitja.
Bona hora.
Dona compte, eh? A més, avui tindim un dia núvol. Si plou ja, la repera, perquè guanyem sempre que plou, no?
Va, però avui no anem a fastidiar a la gent.
Una miqueta, unes gotetes. Una bendició.
Per cert, n'hi ha que dir que mira com me coneix ma mare, que a les 6 i mitja del matí que s'ha despertat me fa. Espere que avui tot vos vaig a bé.
I desitgem que avui tot ens vaig
a
bé.
No, li ho ha dit a ella son pare, saps? O sigui, si foren ells el que anaren a entrar al camp, Susana... Espera que tot vos vaig a bé.
Avui el meu germà va a un partit de Champions que mai havia pogut anar a un partit de Champions. El meu germà avui podrà anar per primera volta.
Dona compte el que ens fa viure este Villarreal Club de Futbol, eh? Les coses que aquestes generacions estem disfrutant que ni ho haguerem pensat. Però això és fruit dels que van lluitar per seguir mantenint el Villarreal Club de Futbol. No oblidem el que oblida els arrels, no té futur. Maria, una pauseta de publicitat i anem a veure el primer convidat.
Estás a la 92.2 FM. ¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal. Edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, Avenida Castellón número 1, Villarreal. Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos! ¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
S'apropa la nova temporada i torna al bàsquet. L'Esportiu Bàsquet Villarreal obri el termini de noves inscripcions de jugadors per a la propera temporada per a xiquets a partir dels 6 i fins als 17 anys. Informa't en la web www.ebvillarreal.com, per WhatsApp al telèfon 643-381-390 o a les nostres xarxes socials. Incorpora't al club, fes nous amics i gaudis del bàsquet. Ah, i esteu atents perquè enguany teniu la possibilitat de fer-vos socis i sòcies del club i gaudir del bàsquet EBA amb moltes avantatges per als socis i sòcies. Més informació en breu a la nostra web i xarxes socials.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Bien, y seguro que como ustedes están tan atentos a nuestras cuñas publicitarias, porque es lo que más nos interesa, sobre todo de aquí, de nuestra localidad, de Villarreal, seguro que han escuchado una cuña, de la cuña de Anemi Tornem, ¿no? Que es un servicio muy especial que nos ha llegado a nuestras manos y que del que queríamos hacer una entrevista para que ustedes lo conocieran bien bien, pero no voy a ser yo quien les cuente qué es Anemi Tornem, mejor su creadora, Susi Martínez. Buenos días, Susi.
Hola, buenos días.
La verdad es que es un placer de tenerte aquí, ¿no? Y que nos cuentes tú en primera persona qué es Anemi Tornem.
Pues buenos días a todos. Anemi Tornem es un servicio de ayuda en actividades y gestiones cotidianas. Está dirigido tanto a personas que por su edad o por su condición física precisan de un apoyo para realizar las actividades de su día a día, tanto como para personas que por su calendario laboral no puedan hacerse cargo de sus trámites y gestiones.
¿Y cómo? ¿Cómo surge esta idea, Susi? ¿Cómo te viene a la idea crear Anemi Tornem para hacer este servicio?
Pues mira, Anemi Tornem surge por el cuidado de muchos años que llevo con mi madre haciendo ese tipo de gestiones, de supervisión. También por la pandemia. Durante este tiempo me he dado cuenta de que pues muchas personas mayores han estado muy solas en sus casas, muy aisladas, muy desprovistas de estos servicios, y bueno, y que me doy cuenta de que el día a día, nuestro día a día habitual, tan trepidante, pues a veces dificulta a poder atenderlas, poder cuidarlas. Entonces me había parecido una buena solución pues encontrar un servicio que ayudara, que aliviara a esas personas y ayudara en estos servicios.
Sobre todo lo difícil, la conciliación familiar, ¿no? Con una vida donde trabajamos todos es difícil, ¿no? Y dijéramos que tú cumples estos servicios, ¿no? Por ejemplo, acudir a una cita sanitaria, hacer la compra, ¿no? Algo tan sencillo como hacer la compra se vuelve complicado, ¿no? Cuando empezamos a lo mejor una jornada laboral intensa o llevar los niños de una extraescolar a otra, ¿no? Es una locura, pero imagínense ustedes que tienen tres niños con tres actividades extraescolares diferentes y no tienen pues a nadie más que pueda solventar esta situación, ¿no? De llevarlos al mismo tiempo.
Pues sí, la verdad es que hoy en día es muy complicado. Entre los cambios de turno, los niños que cada uno necesita una actividad extraescolar, pues nuestros mayores que cada vez necesitan pues estar más atendidos, pues lo que tú dices, tienen que ir al médico, tienen que ir a comprar, llevarlos a la peluquería, pues a veces no encaja en nuestro día a día laboral. Lo bueno de este servicio es que podemos atender a las personas de forma puntual o de forma continuada.
Claro.
Tú imagínate que tu madre, por ejemplo, precisa ir el viernes, no sé, 25 a la peluquería y el martes 13 al médico. Pues tú con tiempo puedes llamarnos, puedes guardar esos días para esas gestiones y tú descansar, aliviarte y olvidarte de que tienes que atender a tu madre en ese momento.
Sí, fíjate que cuando leí la información, ¿no?, de Anemi Torrem, uno de los servicios también muy buenos que tenéis son los trámites y las gestiones, porque ustedes imagínense lo difícil que a lo mejor supone para una persona de avanzada edad hacer un trámite burocrático en un ayuntamiento, ¿no? Yo imagino que vosotros vais con esa persona a ayudarle también a hacerlo, ¿no? ¿O podéis hacerlo por ella?
Sí, podemos estar a su lado si necesita que la apoyemos, porque sí que es cierto que muchas veces se pierden en la información porque es demasiada tecnología, demasiado rápido, y no están adaptados, no lo entienden. O si ellos no necesitan que lo hagamos por ellos, sí. Ellos nos podemos hacer por ellos cualquier cosa, podemos comprar por ellos, hacer un trámite administrativo, pues cualquier cosa que ellos necesitan en el día a día.
Claro. Y entonces, ¿vuestro perfil va dirigido, dijéramos, a estas personas de avanzada edad? ¿O qué tipo de personas entran en vuestro público?
Nuestro público es cualquier persona que necesite, por su edad o por su condición física, un apoyo cuando sale de su casa a realizar alguna actividad. Ya puede ser una persona mayor, un niño, o puede ser una persona que puntualmente ha tenido una lesión, claro, y necesita que la acompañemos durante un tiempo pues al fisio o a realizar alguna gestión.
Sí, claro, hasta que no te ves en la situación, muchas veces no te das cuenta de que necesitas ayuda, ¿no? Pero está bien saber que si en algún momento precisamos de este servicio que os tienen, ¿no?, al lado de casa, ¿no?
Sí, sí, además somos un servicio local y eso nos permite ser muy cercanos y muy accesibles. Nosotros en muchas ocasiones cuando la gente contacta con nosotros, incluso les proponemos tener un encuentro personal, si quieren antes de empezar con el servicio, pues para conocernos, para cambiar impresiones, para resolver cualquier duda sobre que puedan tener. Entonces, eso facilita muchísimo la conexión entre nosotros.
Entonces, es un servicio a nivel local de Villarreal, pero, por ejemplo, si os llamaran de Castellón, de Burriana o de Las Alquerías, que yo soy de Les Alquerías, ¿no? Por ejemplo, ¿también les ayudaríais a ese servicio o por ahora se reduce a terreno local?
No, mayoritariamente trabajamos en Villarreal, pero disponemos de vehículo que utilizamos para los servicios que necesitan, pues si un transporte es demasiado largo, desplazamientos demasiado largos, no pueden ir a pie, claro, y ese mismo vehículo nos permite poder hacer servicios en las poblaciones cercanas.
Pues yo supongo, Susi, que habrá un gran equipo humano detrás de todo esto, ¿no?
Pues sí, somos hay personas que se dedican a la gestión y a la recogida de los encargos y luego transfieren a las personas que se dedican a los acompañamientos.
Entonces, ¿cuántos seríais? ¿Cuántos sois?
Actualmente somos 3 personas. Uh-huh. Que hay una persona que centraliza todos los encargos, filtra la información y que luego deriva a las personas que se dedican a la asistencia. Hay una persona que... Somos 3 personas porque nos gusta que la misma persona sea la que acompaña siempre a las personas y que, esa relación continuada crea un lazos de confianza. Entonces, nos gusta que la persona que se encarga de acompañar o de atender a los trabajos de la mañana siempre sea la misma y la que se encarga por la tarde también siempre sea la misma. Y así, esa persona, la que nos llama, siempre se siente más tranquila. Porque uh-huh. sabe que ya conoce a esa persona, sabe cómo la trata, sabe cómo la atiende y ha creado como un lazo de confianza.
¿Desde cuándo estáis abiertos? Perdona que te pregunte.
Pues mira, somos muy recientes.
Sí.
Abrimos a principios de junio uh-huh. y poquito a poco con el verano hemos empezado a hacer cosas muy esporádicas porque sí que es cierto que la gente está fuera de vacaciones.
Claro.
Entonces hemos hecho cosas muy puntuales, pues para personas que necesitaban que las acompañáramos a los apartamentos o a realizar la compra, o hijos que nos pedían atender a sus padres mientras ellos estaban fuera de vacaciones. Uh-huh. Y ahora con la llegada de septiembre, pues ya hacemos cosas más cotidianas, como acompañar a los niños al colegio, recogerlos y llevarlos a casa de los abuelos.
Entonces, ¿habéis conseguido fidelizar a un gran público durante este tiempo?
No, muy poquito a poco.
Claro.
Porque esto es lento y tiene que ser así. Tiene que ser así porque trabajamos con personas.
Ya. Yeah.
Y trabajamos con personas que necesitan, esos hijos que nos llaman necesitan tener confianza en nosotros. Porque cuidamos a niños, atendemos a personas mayores.
Entonces, claro, son de su sangre,
exacto,
dijéramos, ¿no?
Son familia. Y cuando trabajamos con familia, las relaciones se hacen muy poquito a poco y tienen que ser así.
Claro.
Tienen que ser así, tiene que funcionar muy bien, pues que la gente se quede contenta, que funcione muy bien el boca a oreja, que nos recomienden. Son procesos lentos, porque ya decimos, el trabajo es muy de directo de persona a persona.
Pues bueno, hoy seguro que desde aquí serán muchos los que os conozcan, ¿no? Que seguro que nos preguntan por ese Anemitornem, ¿no? Que si necesitan vuestro servicio, ¿a qué teléfono tenemos que llamar? Sé que también tenéis web para poder decirlo.
Pues mira, si quieren contactar con nosotros pueden llamarnos al 681-263-012 o entrar en nuestra página web www.anemitornem.com.
Porque ahí desgrana ya, por ejemplo, nosotros nos han salido un montón de servicios, ¿no? Pero ahí seguro que a lo mejor hay más que a nosotros ahora mismo se nos escapan, ¿no? Y que ahí lo tienen todo controlado,
sí.
Toda la información, ¿no?
Está todo explicado, los servicios, cómo funcionamos, cómo puede nuestras tarifas de precios,
uh-huh.
cómo contactar con nosotros, los tiempos del servicio, nuestra historia,
uh-huh.
es cómo acercarse un poquito a nuestro nacimiento o cómo se ha fundado este proyecto.
Pues Susi Martínez, un placer haberte tenido hoy aquí con nosotros y que nos hayas contado de primera mano qué es Anemitornem y os deseamos mucha suerte en esta aventura, ¿no? Que es más allá de un negocio, es un servicio precioso que mucha gente necesita. Así que muchas gracias.
A vosotros. Buenos días.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Necesitas ayuda para realizar cualquier actividad o encargo de tu día a día?
Anem y Tornem es una empresa de servicios de Villarreal que te ayuda en actividades como hacer la compra, visitar a un familiar, resolver un trámite, acudir a una cita sanitaria, dar un paseo o asistir a una actividad extraescolar, entre muchas otras. Anem y Tornem te acompaña mientras realizas tus encargos o, si prefieres, los hace por ti. Infórmate en Anem y Tornem en el 681-263-012 o en www.anemitornem.com. Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Un híbrido. No, un eléctrico. No, un diésel.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Aprovecha ahora el plan Moves 3.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Tenim amb nosaltres a Rosa Pérez Garijó. Ella és consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. Molt bon dia.
Bon dia.
Consellera, ahir va prendre possessió el nou conseller d'Habitatge. Vostè refleja en les seues xarxes contenta, satisfeta per aquest canvi, no?
A veure, nosaltres, evidentment, haurem preferit que no s'haguera produït el canvi. Evidentment, així no ho van dir, però evidentment una vegada produït, que això evidentment és competència i correspon a la força política Podem, pues, bueno, nosaltres encantats en Héctor Illueca, jo crec que va fer un bon, molt bon paper tant com a vicepresident segon com conseller d'Habitatge.
Sí, mire, este matí jo he sentit en la ràdio pública, en Apunt, he sentit parlar al senyor Llueca, ell en la seva primera intervenció, i li preguntaven si havia tingut poc diàleg, sobretot en vostè, perquè no oblidem que vostè és coordinadora general d'Esquerra Unida, no?
Sí, a veure, Héctor, l'actual vicepresident segon, va prendre possessió el divendres, o sigui, és que estem parlant de que fa 4-5 dies, i la veritat és que el diàleg precisament i la comunicació en Héctor Illueca ha sigut molt bona abans de la seva presa de possessió com després de la seva presa de possessió. Precisament la comunicació en ell és molt fluida i, com dic, molt constant.
Sí, a part d'això, jo este matí venia la idea de poder preguntar-li a vostè què li va aparèixer ahir l'encontre que van tindre Mònica Oltra i Yolanda Díaz. vostè en aquest moment, i si abraç que es donen elles dos, el troba a faltar així en Compromís?
A veure, va tenir una reunió en la vicepresidència, Mònica Oltra, i a continuació va tindre també una reunió en el vicepresident segon i en mi, concretament, van tindre una reunió en el Palau de Pineda, no? Jo crec que és molt positiu, és molt positiu que la vicepresidenta Yolanda Díaz, que és una persona molt dialogant i que, a més, sempre te vaya per sumar, pues tinga una trobada de con la que va tindre ahir en la nostra vicepresidenta, en Mònica Oltra. Jo això ho veig tot en positiu per sumar. Nosaltres, a més, des d'Esquerra Unida sempre hem parlat de que en el nostre ADN està el sumar, en sumar en altres forces polítiques, en construir aquest bloc històric de canvi, i per tant nosaltres veiem molt positiu, bueno, pues, totes aquestes converses, tot aquest diàleg que pot avançar en el que nosaltres sempre hem defensat i nosaltres sempre hem estat en la mateixa línia.
Sí, però la vicepresidenta en aquest cas té moltes coses en comú amb vostè. De fet, venen de la mateixa confluència, és a dir, els dos venen d'Esquerra Unida. Per lo tant, sí...
Te refereixes a la vicepresidenta Yolanda Díaz o a la vicepresidenta Mònica Oltra?
No, a la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Vale, pues que la trata menos. O sea, sí, evidentment, jo he militat durant molts anys en Yolanda Díaz, ella ha sigut també coordinadora precisament d'Esquerra Unida Galega, i evidentment forma part de la mateixa organització i formen part de la mateixa coalició, la coalició en estos mesos Unides Podem, i per tant sempre hem tingut una comunicació també fluida i hem compartit projecte i hem compartit i compartim ideals. I, evidentment, compartís també en ella tot el projecte que ja està llançant d'anar sumant, de construir aquesta Esquerra unida no de com a partit, sinó de unir a tota l'esquerra, evidentment a l'esquerra del Partit Socialista, perquè jo crec que, a més, que encara que sempre ho hem defensat, perquè nosaltres sempre ho hem defensat, jo penso que en aquests moments és una qüestió d'emergència democràtica. O sigui, estem parlant de que en l'ofensiva que hi ha en aquests moments tan perillosa i tan preocupant de la dreta i de l'extrema dreta, cal que l'esquerra estigui unida per parlar precisament d'aquesta ofensiva i en un perill, a més, de poder entrar en un cicle polític ultraconservador, no? On puguem veure una retallada de drets que tant han costat aconseguir, no? Per tant, o sigui, ja ho dic, insistix, sempre ho hem defensat, jo sempre ho he defensat, però crec que en aquests moments cal insistir més en aquesta emergència democràtica que dic per a que això sigui possible.
Sí, pues era ahí on jo, vostè mateixa ho ha definit, però no m'ha contestat la pregunta que jo li donava, que jo li feia al principi, així, entre vostè, en este cas, Rosa, que és vostè i la vicepresidenta del Consell, n'hi ha el mateix del Consell Valencià, me refereix de la Generalitat Valenciana, sí. N'hi ha ixa mateixa complicitat que se va veure entre Yolanda i Mònica Oltra?
Bueno, jo considero que tenim complicitat i tenim molt bona relació i, evidentment, coincidim en moltes propostes i en el fet política i en moltíssimes qüestions, i la veritat és que la relació sempre ha sigut molt bona i com dic, no, i insisteix, nosaltres amoguem, i ja ho fèiem en el 2010, jo vaig ser coordinadora i en la primera roda de premsa ja vaig dir que nosaltres en aquell moment ja volíem treballar i ja volíem arribar a una confluència on estiguem tant Podem com Compromís en aquell cas, no? Finalment no va ser en Compromís, aleshores va ser en Podem, i jo me mantinc en la mateixa posició política en la que vàrem dir en aquell moment, que a més acabem d'eixir de la direcció, i per tant, clar que n'hi ha moltes coincidències i clar que n'hi ha molta complicitat, i evidentment jo espero que se puga treballar en esta possible confluència.
Sí, jo li diria això perquè vostè mateixa dia que n'hi ha que fer un front comú, el fet que existisca Unides Podem i Compromís en la Comunitat Valenciana, vostè considera que resta, suma?
A veure, bueno, com a partits, o sigui, com a coalicions està Unides Podem i Compromís, no? Com partits està Compromís, que té més partits, i també està per una banda Esquerra Unida i per una banda Podem. Bueno, jo crec que això tampoc se pot fer una ciència, o sea, una ciència sociopolítica, ¿no? De què seria. Jo el que crec és que en aquests moments és positiu, que si de la manera se fa d'una manera bé, il·lusionant, que se veja el projecte, y que desde el punto de vista ganar més allá de lo electoral, jo crec que tot encara que és important, no se té que mirar sobre els termes electorals, jo crec que és positiu i que evidentment sumarà, no? Moltes vegades n'hi ha sumes que no sumen, sinó que multipliquen quan se fa bé, no? Quan se treballa bé i quan tot el món se creu el projecte, no? I jo crec que este podria ser un bon exemple.
Rosa Pérez Garijo, consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, moltes gràcies per haver-nos fet partícipe d'esta opinió que ha tingut sobre la incorporació de senyor Llocà i si abraç que van veure ahir tan calorós entre les dos vicepresidentes, una d'Espanya i l'altra de la Comunitat Valenciana.
Moltes gràcies. Jo, com dic, això a mi me va semblar molt positiu. Moltes gràcies per l'entrevista i com sempre a la vostra disposició.
Una abraçada.
Una abraçada.
Estàs a la 92.2 FM. Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. ¡Lo gestionamos por ti! Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Estudi Tecles comienza con el periodo de inscripciones para el curso 2021-2022. Septiembre llega cargado de cursos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes realizar en nuestras instalaciones, en nuestra página web www.estuditecles.com o llamando al teléfono 655-893-564.
I ara també nosaltres, a Maria Fajardo, ella és regidora i portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Villarreal. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Fa una estoneta hem parlat amb Rosa Pérez Garijo, ella és la consellera de Unides Podem en la Generalitat Valenciana i li hem preguntat sobre si abraç que van protagonitzar Yolanda Díaz i Mònica Oltra. I clar, ara vull preguntar-li a l'altra part, a la part de Mònica Oltra, a vostè, què li ha semblat este abraç?
Bé, a mi personalment pel que fa a l'abraç em sembla un abraç natural, vull dir, són confluències d'esquerres que estan obligades a entendre's. A més, nosaltres sempre hem defensat així a Vila-real que el més important no són els colors d'un partit polític o les sigles que ho defense, sinó quins són els projectes que hem de defensar. I precisament la ministra de Treball, la vicepresidenta del Govern de la Nació, doncs és una persona que ha teixit molts ponts per treballar i moure's en un món, com dir-ho, en un món d'homes, que m'agrada dir a mi, perquè es mou en el món dels empresaris per arribar a acords, i crec que és una persona brillant i que ha aconseguit tractar temes molt seriosos i que afecten al teixit econòmic i productiu de l'estat espanyol, i que ella ha sigut una molt bona mediadora. I, per tant, a mi que s'abrace amb la nostra vicepresidenta i ser abraç de dos vicepresidentes em sembla molt bé. Vull dir, em sembla que, al final, si el que venen a parlar, per el que han dit en les notes de premsa, és també sobre buscar una solució a aquest atur juvenil que tenim així al País Valencià, doncs em sembla correcte.
Clar, però jo no sé si semblaria també a Marta Sorlill. Vostè sap que ella haurà sigut la diputada nacional per Castelló, i si s'haver arribat a abraçar en Marisa Saavedra, que era la seva homòloga, i ella sí va aconseguir el diputat nacional, i Compromís no el va aconseguir, i sembla o pareixer que és perquè els vots ahir van estar molt dividits.
Sí, és cert que nosaltres sabeu que som una coalició i que en el seu moment vam compartir una llista electoral que s'anomenava A la Valenciana, que aquesta confluència de llistes va ser precisament per aconseguir aquesta força que Compromís per si mateixa no té així a les comarques del nord, i que ens va fer arribar a tindre una diputada nostra a Madrid, una diputada que representava les comarques del nord, i a posar el nom dels nostres pobles allà al Congrés dels Diputats, i que en aquests darrers comicis, doncs, aquesta confluència de llistes no es va produir. Som un partit assembleari i en el seu moment va eixir que no era el moment per a fer-ho, que no era adequat. Aleshores no es va fer i això ho van pagar car i van perdre a la nostra diputada a Madrid. És ben cert que, per suposat, per aquesta banda, clar que em sembla que va ser, a lo millor, ens van precipitar massa a dir que no i no analitzar ben bé quin és el context de les comarques del nord. Les comarques del nord sabeu que és la zona del País Valencià menys poblada.
Claro.
Aleshores, arribar a aconseguir i ser diputat és molt més complicat que ho és en altres zones del País Valencià. Aleshores, ens vam quedar fora. Ens vam quedar fora i no tenim a la nostra Marta lluitant allí. Aleshores, per aquesta banda sí que, òbviament, m'entristeix, però sí que és cert que n'hi ha que pensar en el ara. I el ara és que tenim un govern estatal, que és un govern de coalició del Partit Socialista i Unides Podem, que tenim un Botànic 2, així al País Valencià, on tenim el PSOE, a Compromís i a Unides Podem, i que hem de teixir llaços per treballar conjuntament i traure a les persones endavant i que ningú es quede enrere, que és el que sempre ha defensat Compromís. I no sé si és el que sempre ha defensat Unides Podem, però sí que és el que defensa la ministra Yolanda Díaz. Aleshores, nosaltres tot el que siga a construir per millorar la vida dels valencians i les valencianes, doncs endavant.
Que no serà el mateix que li passarà a vostè, en este cas, en Vila-real, perquè ha sigut una estadística de projecció que s'ha publicat en les xarxes en tota la ciutat de Vila-real i que la gent ha parlat durant el cap de setmana. Esta estadística és, diguem, una fórmula matemàtica que ha estat treta de preguntes a nivell nacional de lo que va passar en les eleccions passades. D'esta manera, així en Vila-real, en un any i aproximadament 7 mesos, Unides Podem desapareixerà i Compromís pujarà.
Jo crec que, vamos, no ho sé, vull dir, basar-se en una enquesta que ha sigut publicada ara, doncs igual és vaticinar-se o anticipar-se massa el que d'ací un any i 7 mesos pot passar. No m'agradaria envalentonar-me. Però sí que és cert que normalment, per la naturalesa dels nostres partits, els vots d'Unides Podem prèviament havien sigut de Compromís fins a que va aparèixer Unides Podem. Jo crec que això és una cosa que més o menys I algun vot d'Esquerra Unida, òbviament, de l'Esquerra Unida, que també teníem, també tenia presència a Vila-real, doncs, que va, es va extrapolar a Unides Podem, per suposat, al, al confluir en aquesta coalició. Però que Podem desapareixerà, doncs, tal vegada és, pot ser degut, igual que per a mi va ser degut el, la nostra baixada també de regidors, a aquesta invisibilitat que te dona la, el estar compartint una, un govern en majoria absoluta respecte a un partit tan gran i amb una marca tan important com és el Partit Socialista. És a dir, ho he criticat moltes vegades també, l'estil que té així el nostre equip de govern i concretament l'alcalde, és de, si, per exemple, en el Crònica, no? En el diari aquest gratuït que tenim, si el Crònica té 23 fulles, 27 són fotos de l'alcalde. Aleshores, vull dir, el paper protagonista i d'eficiència i d'eficàcia i de tot, ho té el nostre alcalde. El nostre alcalde és el que ho fa tot en aquest ajuntament, segons ens venen en els mitjans de comunicació. Ja no és que no pinte res Unides Podem en l'equip de govern, sinó que no pinta res cap dels regidors delegats que té, perquè sempre ho fa tot ell. El Consell Agrari el presidia l'alcalde, quan és una cosa de xalmeta, i coses així. Aleshores, crec que simplement això és conseqüència d'això, de fer aquesta cogovernança sota el jugo d'aquesta majoria absoluta que té el Partit Socialista. És el que, és el que n'hi ha.
En este cas, Ciutadans, per lo vist, també desapareix, puja el Partit Popular i el més llamatiu és que el Partit Socialista perd la majoria. I per llei natural, el que necessitaria seria Compromís.
Precisament que Ciutadans desaparega i estos vots es guiten automàticament en el Partit Popular, crec que és el mateix que hem comentat abans amb Unides Podem i nosaltres. La naturalesa de les persones que probablement han votat a Ciutadans en els darrers comicis són vots que havien arrebatat al Partit Popular simplement per ideologia de partit. Aleshores, no em sembla tampoc estrany. I
sí,
més...
però això no, no és el que ens preocupa als oients o el que volem saber, sinó si el Partit Socialista perd la... la majoria absoluta i necessita a Compromís per a governar.
Jo suposo que és lo natural, òbviament, que si perdis a majoria absoluta, doncs si ha de demanar aquest suport d'algú, siga a Compromís. Però també és cert que el Partit Socialista que tenim ací a Vila-real, moltes de les polítiques que fa són de dretes, i és més, ell, en acabar els comicis electorals d'ací a nivell local, va dir que ell estava ben orgullós de que els votants de Vox a nivell estatal foren votants seus a nivell local. Aleshores, desconec què és el que farà, sobretot quan el tracte que rebem els regidors de Compromís, la veritat és que no és massa agradable. Jo sempre ho he comentat també amb qui m'ho ha preguntat. Jo vinc d'una professió en la que m'he sentit sempre molt estimada perquè treballo amb persones, he treballat amb persones i on les famílies o els usuaris han estat sempre molt agraïts i jo sempre m'he sentit molt estimada. A més, jo per la meva personalitat també soc molt carinyosa i em costa moltíssim anar a actes i que no te diguin ni bon dia. Aleshores, que aquesta gent que quan vas als actes no te diu ni hola ni bon dia, després vulga que li dones suport, doncs la veritat és que em costa un poc d'entendre. Però suposo que són aquestes coses que té el joc polític i que jo hauré d'anar adaptant-me o anar entenent a poc a poc. Però, vamos, jo a nivell de lo que té sentit, no? O lo que dins del meu trellat cap, òbviament, si un Partit Socialista necessita un suport, li el demanarà a un altre partit d'esquerres, que en l'Ajuntament de Vila-real, doncs seríem nosaltres. Però ja li dic que per a mi el Partit Socialista era una cosa i ara que estic així a l'Ajuntament també m'estic decebent un poc. Aleshores, no sé ben bé què és el que passarà.
Quan vostès veuen publicada esta projecció de estadística matemàtica, ho comenten en el grup. Sé que no va dir-me què és el que diuen, però jo li pregunto què van dir en el seu grup.
Doncs mira, li sorprendrà prou, però la veritat és que ho vam comentar i no li vam donar més importància. És a dir, simplement vam dir... Bueno, encara queda molt de temps. Jo sí que vaig ser més positiva, perquè com li comento, jo moltes vegades veig les coses més positives. I jo sí que vaig dir, bo, a mi la veritat és que m'alegra. M'alegra que se perga una majoria absoluta, però perquè crec que les majories absolutes enmalaltissen a les persones. No me crec que moltes decisions que es prenen siga perquè realment les pensen, sinó que moltes vegades el que se'ns ha dit que no en un ple, com per exemple pot ser la sol·licitud del quart d'institut, van dir que no simplement perquè érem Compromís, perquè després han sigut ells els primers que s'han assegut per sol·licitar-lo perquè saben que és una necessitat del nostre poble. És igual que quan ens van votar que no al Consell Local de les Dones, ens van votar que no perquè érem compromís.
Pues entonces,
perquè l'argumentari va ser que era un bon moment però que ens votaven que no.
Pues la solució la tindria l'alcalde en este moment si el diguera més voltes bon dia i bones tardes quan la vesga i si vota més voltes que sí a compromís. Ho tindria tan fàcil com això. Vostè està donant-li les claus per a que d'ací a que tinga que demanar-li si poden governar amb vostè.
Jo li demanaria que es llevara. No sé com se diu això que duen els cavalls al costat dels ulls per a que només miren recte. Doncs jo crec que l'alcalde moltes vegades porta estos aparatos al costat dels ulls que només li deixen veure recte. Li demanaria que se'ls llevara, que mirara més al seu voltant i que realment posara a Vila-real primer i no mirara qui presenta les propostes, sinó si les propostes són bones per als nostres veïns i veïnes.
Pues en aquestes paraules ens quedem. Maria Fajardo, bones contestacions, bons punts. N'hi ha un lloc on es començar una bonica amistat entre aquests dos partits i, qui sap, una cogovernança. Moltes gràcies per haver vingut i bon dia.
Gràcies per convidar-nos.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovilarreal, punto de venta de comauto en Vilarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovilarreal, Avenida de Francia 62.
Al teléfono al doctor Luis Prieto Valiente. Buenos días, doctor.
Buenos días, Susana.
Mire, si usted me permite, yo pongo en antecedentes a los oyentes el por qué le he llamado para hacerle la entrevista y así los oyentes que tengan interés en este tema creo que le van a prestar la atención que este tema se merece. Ustedes han escrito un artículo, y hablo de ustedes porque son en concreto 10 médicos los que lo firman, un artículo que el titular es El ozono no es una pseudoterapia, y es respecto a la polémica generada por el uso compasivo del ozono en pacientes de COVID-19. Este uso compasivo se ha dado aquí en un hospital cercano a donde tenemos ubicada la emisora, que es en Castellón, concretamente en la ciudad de Vila-real, que es el Hospital de la Plana. Ustedes dicen que abre el debate sobre quién está habilitado para decidir qué es una pseudoterapia y en base a qué criterios. ¿Es así, verdad, doctor?
Así, exactamente, sí.
Mire, yo para que los oyentes sepan usted qué currículum tiene, si le parece bien, paso a decirlo, a relatarlo. Usted es doctor en medicina, bioestadística, es un postdoctorado en la Universidad de Oxford, ha sido profesor y catedrático de bioestadística aplicada a la investigación médica en instituciones como la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid o el Instituto Carlos III. Es fundador del primer servicio de bioestadística médica de un hospital español y cuenta con más de 200 aportaciones científicas. Lo vuelvo a repetir, 200 aportaciones científicas en revistas y congresos médicos y es actualmente catedrático de metodología de la universidad en la UCAM. Doctor, yo creo que está lo suficientemente acreditado como para abordar este tema, ¿no?
En principio, creo que sí. Debo comentar que otros muchos compañeros, Susana, que se dedican a la investigación y tienen una larga trayectoria profesional, también tienen muchísimas publicaciones, algunas muchas más de 200, ¿eh? Pero eso es lo normal, los que estamos metidos en este campo.
Mire, yo me puse en contacto con usted porque a raíz de la entrevista que hice al médico que le aplicó la ozonoterapia al paciente que estaba aquí en el Hospital de La Plana, usted oyó la entrevista y me escribió un WhatsApp hablándome del interés que podrían tener un médico dentro de una UCI cuando se aplica algún tipo de terapia, del interés que debería tener, al menos hasta que decida la ciencia si esta terapia es recomendable o no. Al menos tendría que suscitarle interés. Y esto me llamó mucho la atención de usted. Por eso he tenido ganas de hacerle esta entrevista.
Sí, en principio yo creo que está claro que todos los médicos debemos de tener el máximo interés ante patologías y pacientes en concreto que no podemos solucionar. Y el caso que usted estaba comentando era un paciente que iba cada vez peor y estaba en estado muy grave, que todos los médicos interesados tenemos que tener siempre los ojos abiertos para evitar dos cosas. Una de ellas, administrar cualquier posible terapia que realmente no valga para nada e incluso que pueda ser perjudicial. Eso hay que evitarlo completamente, pero también hay que evitar que alguna terapia que pueda ayudar poco o mucho se quede sin usar, porque no sea habitual hacerlo, o porque mi grupo en particular no lo usa habitualmente y otros grupos sí lo usan. Entonces, entiendo yo que todos los médicos debemos estar abiertos, vigilantes y abiertos al mismo tiempo, ciertamente.
Y proteger a las familias que están en un momento tan vulnerable en que cualquier tratamiento podría embaucar, ¿verdad? Es decir, ustedes son, digamos, los que vigilan este tipo de tratamientos si son efectivos o no.
Sin duda, eso es fundamental porque el paciente o la familia en una situación extrema, por supuesto, se agarra un clavo ardiente. Y cualquier persona con pocos fundamentos éticos podría, digamos, venderle cualquier solución milagrosa. Y eso hay que evitarlo radicalmente, ¿sí? Otra cosa muy distinta es que médicos cualificados y expertos sugieran técnicas terapéuticas que pueden ser no muy habituales, pero sí son suficientemente establecidas científicamente y que entiendo yo que los médicos debemos estar abiertos, como le decía, a cualquier nueva opción que pudiera ayudar, sobre todo, como es en el caso de la ozonoterapia, cuando hay fehacientes demostraciones de que no perjudica. Por cierto, lo de que un medicamento no perjudica, o una técnica, hay que entenderlo en el sentido médico de la palabra. Una aspirina, por ejemplo, puede perjudicar. Hay un caso en cada muchos que da una reacción alérgica terrible. Esos son casos excepcionales que siempre hay que tener en cuenta en medicina. Cuando decimos que una técnica o un medicamento no perjudica, es porque no lo hace habitualmente y hay mucha información bibliográfica que avala esto, que no lo perjudica. Y esto ocurre en el caso de la ozonoterapia, por cierto.
En este caso, este artículo que ustedes firman, a mí me llama la atención que antes de cuando termina el artículo, de lo que ustedes valoran, con muy detalladamente, es un artículo que yo recomiendo que lo lean. De hecho, nosotros, si usted me da permiso, lo vamos a publicar. Hay una nota al final donde pone que ninguno de los abajo firmantes tenemos conflicto de interés alguno por estar vinculados a la aplicación, investigación o venta del ozono. Es decir, ustedes, los que han publicado este artículo, no tienen ningún conflicto de intereses, ¿es así?
Así es, Susana. eso creo que es importante subrayarlo, porque en esta polémica muchos médicos que aplican el ozono han hecho comunicados defendiendo la validez de esta técnica y su no toxicidad, y lo han hecho correctamente y siempre, por supuesto, respetando la opinión de otros médicos, ¿sí? Pero en los que, en particular, los que firmamos este artículo, no aplicamos el ozono, no conocemos esa técnica, simplemente nos preocupa que se valoren las técnicas con los criterios científicos rigurosos normales. Y buscando en la bibliografía hemos encontrado que hay información abundante que justifica, que acredita que el ozono es útil en ciertas patologías. Hay muy poca información sobre su utilidad frente al COVID-19. Hay 11 trabajos en ese sentido. Bueno, no son tampoco, hay 11 que sugieren posibles utilidades. Pero hay más de 3.000 trabajos, casi 4.000, publicados en revistas médicas indexadas, es decir, catalogadas como serias, más de 3.000 trabajos que demuestran la utilidad del ozono en distintos problemas médicos. Uh-huh. Y desde luego que demuestran la no toxicidad de este producto. Y todo ello es lo que queremos poner de manifiesto en ese artículo, que todavía no ha salido a la luz, pero que esperamos que salga próximamente.
Cuando al paciente del Hospital de La Plana no dejaban, en este caso el jefe de la UCI, que accedieran médicos a practicar esta terapia, tuvieron que ir, usted sabe, bueno, o al menos sé que le consta que tuvieron que acudir vía judicial para que dejaran entrar. ¿A usted le pidieron algún informe?
No. No me pidieron ningún informe. Y hasta donde yo sé o donde veo, no se pidió informes a expertos en metodología de la investigación que aportaran precisamente datos bibliográficos serios. Exige que el doctor Juan Carlos, el que aplicó el ozono, sí les proporcionó información. Y que otros especialistas de nuestro país que utilizan el ozono, como son el doctor Alberto Hernández, Adriana Svar, Juan Carlos López, que hemos dicho, la doctora Gloria Rovira, el doctor Javier Hidalgo, el doctor José Baeza, todos estos, entre otros muchos, utilizan el ozono en muchas ocasiones en instituciones públicas, en otros en instituciones privadas. Y que yo sepa, no se recabó información de estos profesionales que merecen todo crédito y respeto, entiendo yo. Como, por cierto, también no merecen todo crédito y respeto los compañeros médicos del hospital, de la UCI, del Hospital de La Plana. En principio, todos los colegas merecen todo el respeto y creo que todos deberían escucharse unos a otros, intentando en conjunto encontrar la información más objetiva que hay respecto a la posible utilidad de cualquier técnica, por ejemplo, el ozono.
Si usted me permite, yo paso a leer los nombres de los que firman el artículo que ustedes han confeccionado juntos como personas que no pertenecen a este método del ozono, pero que sí que han visto las propiedades que tienen. Luis Prieto Valiente, Manuel Calleja Hernández, Domingo Ortega Alcalde, Vicente Navarro López, Juan José Bernat Bestart Perelló, Blas García Medina, David Prieto Merino, Carlos Álvarez Leiva, Eduardo Valencia La Seca, Juan Alguer Suari Bes, son los 10 médicos que firman el artículo que ustedes han escrito. Y donde, si yo, es que claro, si yo que no me dedico al mundo de la salud, de la medicina y todo lo que deriva, me ha suscitado interés. Imagino que a los médicos, a los estudiantes sobre todo, les tiene que suscitar un interés grandísimo, porque usted da clases, ¿verdad?
Sí, de hecho mi profesión es investigar y enseñar. Llevo 40 años dando clases precisamente sobre metodología de la investigación, precisamente sobre medicina basada en la evidencia. Es decir, qué criterios debemos usar para decidir si un producto es útil o no, si es tóxico o no. Yo doy clases de esto en la Facultad de Medicina a los estudiantes y doy también muchas clases a médicos, ya licenciados y doctores, que requieren cursos monográficos para actualizarse en ese tema. Estamos continuamente dando ese tipo de cursos.
Claro, yo le decía esto porque imagínese cuando alguno de sus estudiantes, me refiero a los que empiezan, porque se empieza quizá con los ojos más abiertos, les debe alguno de sus estudiantes. ¿Usted se imagina que alguno de sus estudiantes no tuviera el más mínimo interés? Sería como que no querría ser médico. Esto es lo que yo imagino, ¿no?
Pues sí, yo también entiendo que los estudiantes de medicina están ahí aprendiendo esa carrera porque tienen el máximo interés en aprender el máximo de cosas.
Claro.
Y que tienen que tener su mente abierta a toda la información nueva que les pueda ir llegando. Por supuesto que sí.
Doctor Luis Prieto Valiente, ha sido un placer. Y lógicamente tenía que poner también... la gente tiene derecho a oírle a usted también, a alguien que no tiene ni un, no habla ni a favor de unos ni en contra de otros, y al contrario, pero sí que expone lo que usted sabe por muchos años de carrera, que esto yo creo que la gente tenía que oírle a usted también.
Muchas gracias, Susana. Yo espero que esta entrevista, que a usted, yo le agradezco a usted por lo que supone el esfuerzo en favor de buscar aproximación a la verdad objetiva y al equilibrio, yo espero que esta entrevista ayude a aumentar el interés de todos los médicos, de un tipo y de otro, por lo que dicen los demás, el respeto entre todos nosotros, y que todos nos unamos en favor del avance de la medicina y a favor de los pacientes. Y esa unión tiene que ir soportada básicamente por nuestro interés en no dejar atrás ningún recurso que pueda ayudar y en no permitir que se utilice ningún presunto recurso que sea perjudicial. Ambas cosas creo que deben de estar siempre presentes en la mente del médico, Susana.
Pues es la frase esta de se puede decir más alto, pero no más claro. Doctor, ha sido un placer. Un abrazo muy grande y... ¿Sabe qué? Que yo rezo porque haya muchísima gente como usted.
Muchas gracias a usted, Susana. Un cordial saludo.
Estás a la 92.2 FM.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Excincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Excincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Excincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Maderarbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Maderarbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
¡Macobi!
I ara tenim amb nosaltres Anna Vicens, ella és regidora de Joventut de l'Ajuntament de Vila-real. Bon dia, Anna.
Bon dia, Susana.
Este matí vostè ha tingut una roda de premsa on ha explicat que reprendrà ese Consell de Joventut que ja fa uns quants anys que va desaparèixer a la ciutat de Vila-real, no?
Sí, concretament 10 anys fa que va desaparèixer el Congrés de la Joventut. Avui hem presentat una iniciativa en la que estem treballant des de l'any 2019. És veritat que, pues, com tots coneixem, la problemàtica de la pandèmia hem hagut d'aplaçar-lo i seguir treballant perquè, evidentment, les necessitats dels joves han canviat, no són les mateixes del gener del 2020 a d'ara. I és necessari, no, retrobar-se amb la joventut, però sobretot ja no en els espais tradicionals, perquè en esta època de postpandèmia, pues, la vida pels joves ha canviat moltíssim. Els cercles de l'esport o l'associacionisme o el propi espai jove ja no s'ha tot centralitzat en aquests espais, sinó que n'hi ha nous espais com poden ser el Twitch, el TikTok, els campionats gamers. Entonces ja no és la mateixa manera que podem apropar-nos als joves com fèiem abans, com hem dit, en les associacions o en el propi espai jove. A més, la pandèmia també pense que ha obert la porta a parlar de temes que hasta el moment eren tabú, com per exemple la salut mental en els joves, les relacions familiars en els joves, i ara és moment de parlar perquè la situació ha canviat i també tenen moltíssima dificultat d'introduir-se al món laboral, i crec que és moment d'agarrar tots aquests problemes que estan tenint els joves d'avui dia, que no són els mateixos, com he dit, que en l'any 2019, i és moment de ficar-li solució a aquests problemes. Aleshores, per a tindre una visió global de la realitat de la joventut, posem en marxa el projecte Amb tu, i Per a tu, que és una iniciativa adreçada a generar un espai d'interlocució municipal amb els joves de Vila-real. I l'objectiu principal és crear metodologies que siguin permanents per a poder participar, no?, i tindre un diàleg amb la població més juvenil, que m'atreviria a dir que el que volem centrar-nos és en etapes adolescents, però també hasta els menors de 30 anys. Aquest projecte se desenvoluparà en el primer quatrimestre de l'any i tindrà tres fases. Una primera fase, que és una sèrie d'enquestes que anem a realitzar a la població juvenil de dues maneres diferents. De 12 a, bueno, 14 a 18 anys se farà en els instituts. Uh-huh. Anirem, fan fer una reunió en els instituts del poble, en els concertats, en els privats i en els públics. Tots volen participar d'aquest projecte, i el que farem serà anar un dia a l'institut i fer enquestes que seran, pues, de lo que hem dit, no?, de salut mental, de relacions familiars, de relacions afectives, de relacions sexuals, de tots els àmbits que creem que puguen afectar als joves de Vila-real. I després l'altra franja d'edat, que serà de 9 a 30 anys, ho farem mitjançant les xarxes socials.
De 9 a 30 anys.
Convide a tots els oients a seguir l'Instagram de la Regidoria de Joventut, que és Espai Jove, i ahir ficarem les enquestes que estaran destinades a aquesta població d'edat. També farem debats i pluges d'idees els dies que anem als instituts, pues, per crear paquets d'iniciatives i propostes que puguen articular-se amb l'activitat municipal, que siguin els joves els que agarren a l'Ajuntament de la mà i no l'Ajuntament als joves. Això és important, que ells siguin els que lideren aquest projecte. I després també pues, fer trobades amb entitats i grups juvenils per analitzar els espais permanents de participació ciutadana en l'etapa juvenil. Després farem una segona fase, que per analitzar tota la informació, que se farà pública en el primer Congrés de la Joventut, que tindrà lloc el 20 de novembre. Ahir s'obrirà un debat on els joves de Vila-real, pues, puguen participar les associacions juvenils, els instituts, els clubs esportius, les entitats polítiques juvenils, tots els joves que puguen participar en aquest congrés, i ahir es podran ratificar les accions de futur. Com a regidora de Joventut participaré en aquest congrés per a que entre totes i tots els participants puguen dur a terme la creació del nou Consell de la Joventut de Vila-real. Un consell que no estarà polititzat, això sobretot. La regidora de Joventut no serà la presidenta d'este consell. El dia del congrés vull que naixca el president, que vull agarrar la iniciativa per a portar a terme aquest consell, i el Consell Local de la Joventut serà la base, pues, des d'on se puguen construir les estructures de la política, de les polítiques de joventut en el nostre municipi.
Entenc que el consell que n'hi havia de joventut mor perquè estava polititzat.
Sí, en el seu moment va ser el final de l'etapa del Partit Popular en l'Ajuntament de Vila-real, i era un consell molt polititzat, on al final, pues, tots els membres tenien algun tipus de relació i al final no funcionava. Els joves van deixar d'anar i crec que en el seu moment el regidor de joventut Xavier Ochando va fer una aposta per tancar el Consell i aquell era un moment diferent al que els joves estan vivint ara i va decidir que la regidoria de joventut tinguera unes altres vessants. Va ser ell que va començar els cursos i tota l'activitat que es feia en l'espai jove en aquell moment que acabava de néixer l'espai jove. Crec que en aquell moment era bo, però ara, després de la situació de la pandèmia que hem viscut, conforme s'han quedat els joves tant de temps sense eixir, hem vist en els mitjans de comunicació molts suïcidis juvenils. Crec que és moment de tornar a obrir-lo i que els joves tinguin veu en la institució de l'Ajuntament de Vila-real, però com he dit, que siguin ells els que prenguin la iniciativa i no l'Ajuntament. Això és sí, important.
En aquest cas, vostè no voldria que estiguera polititzat, però sí que li agradaria que estiguera format per tota la joventut, tant la que pensa d'esquerres com la que pensa de dret, suposo, no?
Evidentment. En el Congrés participaran els instituts, els delegats que vulguin enviar cada institut, però també les entitats polítiques juvenils. Tenim els joves socialistes, les noves generacions, els joves del bloc, ells participaran...
Això és el que volia sentir-li.
Ells participaran d'aquest Congrés, evidentment, i ja, pues, entre tots...
Imagines que tenen la possibilitat de formar el Consell un representant de cada partit.
Sí, un representant de cada partit evidentment participarà del Consell, però no seran els presidents del Consell. Els presidents del Consell serà algun membre d'algun institut o algun membre d'alguna
votat.
Associació. Votat per totes les persones que assistisquen a aquest Congrés.
Vostè sap que en aquest moment això és una prova de foc. Imagines sí. El que va passar a vostè.
Sí.
Una prova de foc on, perquè al final això serà, d'ahí pot eixir moltes persones que el dia de demà encapçalen el que siga l'Ajuntament de Vila-real.
Exacte, jo vull que els joves s'impliquen en la institució, que coneguin com funciona l'Ajuntament i si algú després, evidentment, pues, té inquietuds polítiques o pues, coneix algun membre d'alguna entitat política juvenil i li avisa a afiliar-se, pues, evidentment, vamos... Jo, si algú vol afiliar-se a Joves Socialistes, encantadíssima.
Una cosa que a mi em ronda tot el temps el cap. Ara, per exemple, s'han fet festes, no? La Junta, estava la Junta Local de Festes, estava la Comissió de Penyes, estava... Clar, i no hi havia cap jove.
Exacte. Per això vull que tinguin la seva veu en l'Ajuntament i pues, parle per parlar, no? Una idea que se me ve al cap. Pues en el Consell Rector de Festes que es pogués estar el president del
per
Consell
exemple.
De la Joventut i que quan se convoca el Consell i naixquen idees o propostes o coses que vulguin canviar del programa de festes, que aquest president pugui acudir al Consell Rector de Festes i donar la veu dels joves de Vila-real. Crec que seria fonamental i molt bo per a que les festes pues, també siguin més participatives, que ja ho són per a la joventut, però d'un altre tipus de manera, que puguen ells també decidir què volen i què no volen en el programa de festes, que al final els joves, pues, evidentment, són els que més disfruten els 10 dies. De les festes.
En aquest cas és que, clar, han pagat el pato la part més jove de la nostra població perquè sí. Dèiem que, bueno, com que no tenien massa senderi a l'hora d'ajuntar-se i tal, i jo crec que n'hi ha dos tipus de joventut, igual com n'hi ha dos tipus de gent gran. Per tant, sí que és de veres que jo crec que haurà trobat a faltar molt ixe cap d'ixe consell de joventut.
Sí, jo crec que ara mateix, conforme està funcionant la vida, estem parlant de joves que quan van començar la pandèmia tenien 15 anys i ells creuen, no, que s'han perdut els millors anys de la seva vida, els anys de les festes, de les primeres penyes. I quan les festes tornen a ser com estem acostumats,
uh-huh.
Ells les viuran de primera volta i ells tenen que decidir com els agradaria que fora la setmana de festes. Aleshores, m'agradaria també, com he dit, que el president o la presidenta que naix cada que és Consell de la Joventut pugui participar en el Consell Rector de Festes, en el Consell de Participació Ciutadana, en el Consell de l'Esport, perquè aquesta regidoria és una cosa tan transversal que afecta tants àmbits perquè els joves participen de tota la societat civil de Vila-real. Aleshores, esta figura que pugui participar en tots els consells que tenim a l'Ajuntament.
Clar, cada vegada, perquè nombre festes, entonces a la gent que li agrada les festes en seguida voldrà anar a participar en a veure qui és, no? O a veure si puc presentar-me, però si no mirem l'esport.
Exacte.
Clar, és que l'educació
és molt transversal.
És que cada un o cada jove dels nostres té una afició.
Exacte.
I té una aspiració perquè la seva ciutat, perquè no oblidem que Vila-real és una ciutat d'innovació.
Sí, exacte. Exacte, i tenim joves molt, molt preparats en els àmbits de la ciència que estan fent coses molt grans i necessiten tindre la seva veu.
Una representació.
Exacte.
Claro, jo li dic, vostè és una dona i regidora. Clar, ara què diem? Què posem? President i presidenta?
No, lo que naisca. Lo que naisca, ells el dia del congrés, que serà el dia 20 de novembre, com he dit, decidiran qui serà el president o la presidenta d'aquest consell. Jo el recolzaré, evidentment, i tot l'Ajuntament, i ells decidiran qui serà. No seré jo ni ningú que jo nombre.
De l'equip del govern, lògicament, n'hi hauria molta gent que ja sabria que vostè això ho tenia en ment des de... Claro, vostè agarra el càrrec.
Jo
s'ho tinc
en ment des de juny del 2019. És veritat que no ha sigut una cosa que he dit, vaig a fer un... aniré als instituts, faré enquestes i faré un congrés. No, això és una cosa que s'està treballant moltíssim des de fa molt de temps, perquè les coses, perquè és que en vez se tenen que treballar, se tenen que invertir moltes hores, uh-huh, molt de temps, i evidentment pues, també se tenen que invertir diners a l'hora de realitzar aquest projecte, i crec que funcionarà. Estic seguríssima de que funcionarà.
Companys de l'oposició, ha parlat en algun partit polític d'esta creació del Consell?
No, perquè la creació del Consell serà el dia del Congrés. Aleshores, tinc pendent, avui ha sigut la roda de premsa on ho he presentat. Uh-huh. Això va començar ara i vull fer una reunió amb tots els partits polítics per assentar-nos un dia i que ells també puguen participar d'aquest projecte amb tu i per a tu, i que donen pues, les seues idees o si això creiem que no, això creiem que sí, una taula redona que puguen ficar en coneixement les coses que ells creguen convenients i que puguen participar també d'aquest projecte amb tu i per a tu, i participar també el dia del Consell, del Congrés.
Uh-huh. Jo, per exemple, com a mare, no? de gent jove i que, bueno, són de Vila-real i de més, a mi sí que m'agradaria que participar en aquest Consell. És dir, és una responsabilitat, però sí, és algo que fa que els teus fills maduren. És dir,
exacte.
Si ja els per ells els dius, però apel·lem a aquestes mares que poden enviar a xiquets, no?
Sí, exacte, i que és un poc com l'ON, no? Les activitats d'oci nocturn alternatiu que tenim en l'Espai Jove, hem parlat més voltes, són activitats que ells dirigeixen, ells elegeixen, però realment estan tutoritzades.
L'altre dia, una de les joves que va vindre a fer el programa en va trobar pel carrer i té tantes ganes de fer coses que ara vol presentar-se a monitora. Jo crec que una d'estes que participa ahí...
Acabarà voldrà... l'Ajuntament. Ojalà.
O tinc aquesta sensació, almenys.
Ojalà. A vegades les coses, si no les coneixes, no saps que t'agraden. Aleshores, això també pot fer que encontren altres inquietuds, no? O a lo millor...
El fet de vostè avui ser regidora és perquè va pertenèixer a Joventuts Socialistes.
Sí, sí.
És a dir, a l'associacionisme, a la gana de que la ciutat estiga...
Sempre m'ha agradat la política i va ser el que en el seu moment era el regidor de festes, Josep Pere, el que em va menjar el gusanillo d'afiliar-me a Joves Socialistes. Tindria 18 anys, crec que tindria. Per ahir va ser ell el que em va animar i vaig conèixer la política des de dins i la veritat és que m'encanta i si no ho coneixes no saps si t'agrada. A lo millor en aquest congrés va algú de l'Institut Movimiento Francesc Tàrrega i diu, ostres, així estan els lluïsos. Pues a mi m'agrada l'activitat que estan fent. Vaig a parlar, arrimar-me, vaig a parlar en ells i vaig a involucrar-me en aquest projecte. Això també és molt positiu que entre tots se coneguen i sàpien quines són totes les activitats i totes les associacions que hi ha en Vila-real, que n'hi ha un fum.
Claro, el fet de poder es començar ahí i després, ara vostè sí que pot dir, i jo, que estic de regidora, dic, el Consell de Joventut se té que tornar a crear. Sí. És a dir, la política és pa fer coses.
Exacte.
Diuen, i què passa si és la política? Doncs pues precisament per això.
Sí.
Per a formar els joves i que dirigisquen, en este cas, lo que és el futur d'esta
sí,
ciutat.
Exacte, exacte.
Ana Vicenç, gràcies per haver vingut.
A tu, Susana, sempre és un plaer.
Fins la pròxima, no?
Sí, el 20 de novembre, per parlar del Congrés.
Bueno, tant de temps mos tindrà aixina sense presentar-vos més coses?
No, algo farem, va.
Bueno, pues ahí mos quedem. Una abraçada.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Villarreal. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Villarreal. Conócenos en nuestra web clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Necesitas ayuda para realizar cualquier actividad o encargo de tu día a día? ANEM y TORNEM es una empresa de servicios de Villarreal que te ayuda en actividades como hacer la compra, visitar a un familiar, resolver un trámite, acudir a una cita sanitaria, dar un paseo o asistir a una actividad extraescolar, entre muchas otras. ANEM y TORNEM te acompaña mientras realizas tus encargos o, si prefieres, los hace por ti. Infórmate en ANEM y TORNEM en el 681-263-012 o en www.anemitornem.com.
Las cuatro. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Creío que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo, pero con la misma que has venido te puedes ir yendo.
Porque te advierto que me cansé, que hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a aceptar aunque sea de rebote. Porque te perdona, pero hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote. Tú te has creído que por ser yo bueno que puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio.
María, mira, un estudi fet en 17 universitats de la Comunitat Valenciana, Catalunya, Balears i Andorra remarca els beneficis en la salut física i mental de cursar estudis superiors en edats més avançades. I dona't compte, el perfil és dona entre el major de 50 anys fins una previsió del 68.
Això és veritat, eh?
T'agrada?
Sí, sí, m'agrada, perquè a més, fixa't, jo l'any passat que vas, diguem, tornar com a les aules a l'Escola Oficial d'Idiomes, no? Mm. És veritat que jo vaig parlar en una amiga meua que també oposita per a ser mestra, no? Professora d'Educació Física, li vaig dir, que curiós és que quan era jove a mi el cap sempre se'm va al limbo, no? Soc d'aquestes persones que se me n'anava moltíssim el cap i podia desconnectar. I jo dic, estic ara molt més atenta a les classes, no se me'n va tant el cap com quan era jove.
És que resulta que quan el temps se t'escapa l'aprofites més.
Sí.
Aquest estudi et centra en aquest grup, un col·lectiu que encara està més feminitzat.
Sí, sí.
Que el de l'estudiant de grau i de màster, i que en un 67% evidentment són dones. I és perquè aquestes dones, Maria, no havien tingut oportunitat d'estudiar.
Clar, i que moltes voltes, quan, no, abans eren mares molt joves, i a lo millor tots aquests desitjos que tenies d'estudiar a lo millor una llengua o algo que et feia goig, no ho pots fer fins a que aquests fills són un poquet més majors.
Dona't compte que diu que fa vèncer els temors, els complexes, reduir sentiments d'ansietat o depressiu, fins i tot superar situacions vitals traumàtics, com per exemple enviudar. No, superar una malaltia.
Sí, sí, és que al fill i al cap és tindre, i també tindre la sensació de ser útil, no, Susana? Que estàs aprofitant d'una altra manera el teu temps, no?
Més que de ser útil, jo considero que la sensació és que no se m'ha passat la vida, que tinc temps per a fer tot allò.
Ui, clar.
Que en un moment donat, i parlem de dones perquè, clar, si tu hi ha hagut un moment en el que has dedicat la teva vida a ser mare i compatibilitzar el teu treball, com quan ja es comencen a necessitar-te menys o d'una altra manera, tu tens temps per a aprendre allò de, tu ja tens una cultura, tu ja tens una carrera i després estudies el que realment t'agrada.
Clar, això passa també molt, no? Perquè quan tu arribes... O sigui, jo penso, Susana, que és com tot. Fins i tot m'atrevisc a dir que la política, no? Que quan tu vas a votar als 18 anys, jo crec que molta gent no està preparada, perquè no té la maduresa
claro.
d'ideologia. Hi haurà gent que sí, però hi haurà gent que no. Pues jo crec que passa el mateix. Decidixes el que vols fer en la teua vida, als 18 anys, que a lo millor no tens el cabeton on et toca, no?
No, no, està clar.
I clar, ahí és quan es produeix que quan arriben els 20 o 21 anys que ja has forjat en aquests dos anys, poquets, ja tens una personalitat més arraigada, no? Més forta. I és quan es produeixen els canvis de carrera. Sí. Als dos anys, dos o tres anys de carrera. I això passa molt,
I per
no?
això la gent acaba més tard d'acabar la seva carrera o el que vol
o
dedicar-se.
O inclús quan tu estàs dins et dones compte quina va ser la teua experiència laboral. Saps? Si t'està agradant el que estàs fent, com està aquesta situació professional, perquè ja has començat a fer pràctiques i pots contagiar-te de lo que passa al voltant. És quan estàs això, en el segon o tercer any de carrera, i ahí és quan tu et fiques en la pell de lo que vas a ser de major i et dius si t'apeteix, si t'avellís, no estar aixina tota la teua vida o no.
Però saps què passa? Que quan te dones, quan vas fent-te gran, lo de tota la vida no existís.
No, ja...
Ja no és tota la vida.
Ja no és tota la vida.
Ja és... bueno, pues, en el moment en el que me trobe, i conforme anem fent molt major, al final serà el carpe diem, es diu.
Sí, totalment.
Anem a viure com allò de que avui és el dia que tinc, és el que veig i realment el que està passant. Com l'única realitat que tenim en este moment, Maria, és que estem tu i jo així, i tota la gent que està sentint-nos en este moment, i esperant a que ens poses...
Pues mira, estic ficant per la correlació de la meravellosa cançó, no? Declaracions de Díaz Ayuso, i com la cosa va de madrileños, jo dic, pues el madrileño que ens agrada a tots últimament és Tangana, jo dic, pues vaig a ficar a Tangana, que a ell se li agrada a quasi tot el món. Però he decidit canviar a l'última hora, va.
Pues a veure què anem a sentir.
Mira, fa uns dies jo sóc molt de viciar-me a cançons que sonen, i ara m'ha donat pels argentinos, si et pareix bé.
Sí.
I si és una argentina, millor.
Sobre el mar, pasar por tu casa, invitarte a una andanza, aunque me falte el bimotor, me sobra mucha imaginación, así que puedo invitarte a donde quieras llevar.
la meva parella diu que sempre escoll de la mateixa tipus de música, però en diferents veu, o sigui, en diferents idiomes. Sí, perquè me passa en el francès, me passa en l'anglès.
T'agrada el soniquete que li posa, no? És com llevarte, sí, o llevarte.
Llevarte. A mi llevarte. És que m'agrada el que conten en les cançons, m'agrada. Soc aixina.
Maria, ens quedem sentint esta cançó perquè estan sonant les dos, sí, i nosaltres volem portar-vos, volem que no se n'aneu, perquè, pues perquè entra esports en Javi Mata.
Quiero